Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'estació de Rodalies a Calllong és un dels projectes inclosos en el Pla de Rodalies 2020-2030 que s'ha presentat aquest matí. És previst que es pugui tirar endavant d'ara i fins al 2025, de forma que Sabadell guanyaria una estació més a curt termini, mentre se n'estudien d'altres, com per exemple la del Parc Taulí. El director del Pla de Rodalies, Pere Macias, ha assegurat que els compromisos inclosos dins del document són molt ferms i n'ha apuntat la raó.
Que plans de Rodalies anteriors han tingut un baix nivell de compliment i això ha estat degut a moltes circumstàncies, algunes absolutament alienes al sector i al propi govern, com les crisis econòmiques, els ritmes d'inversions, però altres jo crec que vinculades a la pròpia tipologia del planejament. Nosaltres hem volgut fer un planejament que utilitzi totes aquelles tècniques, tots aquells mecanismes que facin possible donar les màximes garanties pel seu compliment.
Un altre dels projectes inclosos dins del Pla de Rodalies és el nou túnel de Montcada, que permetrà escurçar en 10 minuts el trajecte de la línia R4 fins a Barcelona. De seguida desgranem en detall el document que, com dèiem, s'ha presentat aquest matí a la seu de Foment del Treball. Abans,
titulars.
Que repassem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia.
Extraescolars, Leure i Esport Escolar reprenen avui l'activitat.
És una de les mesures que s'han flexibilitzat aquesta setmana, tot i que el gruix de les restriccions es mantenen, tot en un moment en què la velocitat de contagi torna a repuntar i a Sabadell se situa en el 0,91 aquest dilluns.
La pandèmia accentua també la diferència de sous entre dones i homes.
En el Dia Europeu de la Igualtat Salarial, la responsable de Formació i Igualtat de la secció vallesana de la UGT, Montse González, augura que la bretxa salarial continuarà anant a més, ho ha dit al Cafè de la Ràdio.
Aquí és també on creix la bretxa i on, quan tinguem les dades reals de la bretxa del 2020, aquí ens espantarem, perquè és on han assumit més la reducció de jornada per poder estar amb els fills que estaven a casa. O s'han tingut que adaptar les jornades o deixar feines o... Bueno, tindrem un panorama bastant lleig, de veritat.
Segons les últimes dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, les dones cobren de mitjana prop de 5.000 euros menys que els homes, una xifra que ha crescut en 33 euros en el darrer any. Si es manté aquest ritme, es calcula que hauran de passar 121 anys perquè dones i homes cobrin el mateix.
El Sabadell segueix fora del descens, tot i la derrota de dissabte al camp de l'Espanyol.
A l'espera del que passi avui al duel directe a Zaragoza al Corcón, la resta d'equips de la zona baixa també van perdre. Només una golejada per més de 5 gols dels madrilenys faria caure el centre d'esports a les 4 últimes places. En parlem a partir de les 2 del programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Repassem els serveis. I comencem per la previsió del temps en un dia marcat per les pluges. Xevi Soler, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs hem de continuar parlant d'aquesta petita pertorbació que està situada cap al sud de Catalunya, entre el sud de Catalunya i País Valencià, i que està impulsant aquest vent de component est, vent de component de llevant, pràcticament, i això facilita que les precipitacions, doncs, i els núvols siguin abundants en molts punts del país. Al llarg de les properes hores, el que esperem és que continuï plovent, doncs, a pràcticament qualsevol punt, i cap al final del dia puguin, això sí, ja desaparèixer les precipitacions de les comarques de l'extrem sud, de la Vall de l'Ebre i també d'àrees properes. Les precipitacions més importants, on s'acumularan doncs, més mil·límetres per metre quadrat, serà a cotes altes del Pirineu, i de fet Pirineu de Lleida, a les cotes més elevades, ja porten més de 60 litres per metre quadrat, i puntualment podrien arribar fins al 100 en algun punt molt concret d'aquest sector del Pirineu. De cara a demà, doncs, situació encara marcada per certa inestabilitat, pot haver-hi algunes febles precipitacions a punts de litoral i prelitoral, central, també de l'alter sud de la Vall de l'Ebre, però en principi al llarg del dia aniria minvant, malgrat que els núvols demà també seran abundants. I demà, a més, les temperatures no variaran gaire i l'ambient serà, doncs, relativament suau al centre de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens fixem ara en com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana, on no hi ha incidències perquè ja s'ha solucionat els problemes que hi havia hagut a la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, on un accident havia obligat a tallar un carril i, per tant, això provocava algunes retencions. I quina és la situació al transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Aquest matí s'ha presentat el Pla de Rodalies a Catalunya 2020-2030, que preveu invertir més de 6.300 milions d'euros a la xarxa en els pròxims 10 anys. Entre els objectius de caràcter general hi ha l'augment dels passatgers fins als 600.000 anuals, un 46% més que l'any 2019. Per aconseguir-ho, es vol renovar molts elements de la xarxa ferroviària, però també la construcció de noves estacions i l'inici de nous projectes. Entre aquests hi ha la construcció de la nova estació de Renfe a Calllonga, Sabadell.
Sí, és una de les 5 estacions que es preveu que estiguin construïdes entre el període 2020-2025. A escala comarcal, amb aquest horitzó temporal, és a dir, en els pròxims 4 anys, també es vol crear una nova parada a Terrassa, Can Boada. Més enllà, el Pla de Rodalia es vol obrir un nou túnel al Turó de Montcada, amb el qual es podrien reduir els viatges de l'R4 fins a Barcelona uns 10 minuts. Ara ven la presentació d'aquest matí des de Foment del Treball, el coordinador del Pla de Rodalia, Pere Macias, ha traçat les grans línies i objectius del text, com ara l'augment de la fiabilitat del servei per fer-lo més atractiu. I això només es pot aconseguir renovant bona part de la xarxa ferroviària catalana, ja que en alguns trams de l'R4, per exemple, tenen més de 40 anys d'antiguitat.
Molts elements, diguem-ne, que s'han de posar al dia, la via, la senyalització, etc. I que, bàsicament, també tenim problemes de saturació i de capacitat, i que això reflexa, doncs, amb un nombre d'incidències més alt del que ens agradaria.
Aquestes inversions a curt termini, les relacionades amb la reposició d'actius, suposen una inversió de 600 milions d'euros fins al 2025, la millora de les estacions, 240 milions, i la millora de l'atenció al client, 31 milions. Són només 4 dades del total de 6.300 milions d'euros que preveu invertir el pla per tot el territori. Unes inversions que Macias ha promès que es compliran, perquè el pla també compta amb un sistema de fiscalització del seu compliment.
Per això s'ha definit un programa d'avaluació contínua i de seguiment del pla, amb tota una sèrie d'instruments molt importants, de manera que puguem veure, allò en temps pràcticament real, de fet està previst un informe semestral d'execució del pla, per veure com això es va desenvolupant i que efectivament doncs, puguem complir-lo de forma molt raonable, no?
En total, Rodalies mou cada any 4,5 milions d'usuaris a Catalunya i Sabadell és la cinquena ciutat amb més passatgers, amb 217.000 viatges l'any.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Canviem de qüestió. Les activitats extraescolars i l'esport poden tornar a l'educació infantil i a primària a partir d'avui. També es poden reprendre les activitats de caus, esplais i agrupaments. Aquestes són les principals novetats de les restriccions de prevenció del coronavirus. La resta de mesures, com el confinament comarcal o el tancament de les activitats no essencials els caps de setmana, es mantenen com fins ara, almenys una setmana més. Tot plegat davant de l'estancament dels indicadors de la pandèmia. La relaxació de les mesures és òbviament lleugera, però els sectors afectats la reben com mula a l'anada d'aire fresc.
Com els esplais de lleure, que podran recuperar l'activitat presencial. Des de l'esplai La Trepa, però, lamenten que només podran tornar dos dels grups, ja que el Procicat només ha autoritzat els grups de fins a 6è de primària. Nil Mataix és monitor de La Trepa.
Aquesta setmana que vam rebre aquesta bona notícia, doncs, hem rebut molt bon feedback per part de les famílies i els infants, que tenen moltes ganes de poder tornar a l'esplai de forma presencial, però ja et dic, amb algunes famílies queden com a mitja bona notícia, ja que germans més grans o germanes més grans doncs no podran tornar, i bueno, és una pena perquè ja vam demostrar l'estiu i els pocs dies del primer trimestre que hem fet esplai que el lleure segur, en el nostre cas a la Trepa, no vam tenir cap contagi ni a l'estiu ni a principis de trimestre.
Des del sector lamenten que arran d'aquestes limitacions un 20% dels esplais no han tornat a l'activitat. El retorn de les activitats extraescolars, per contra, es veu amb bons ulls des dels centres sabadellencs, perquè suposa un pas endavant per recuperar la normalitat. Així ho ha destacat la presidenta de l'Associació de Famílies del 3 a Claramunt, Georgina Bajona.
El que variarà serà que els monitors, diguem, no hauran de fer aquest sobreesforç ni haurem de posar tants recursos humans, diguem, per poder mantenir les activitats. Clar, ens tornarem a poder, doncs això, no?, poder fer activitats amb els dos grups. I... Però en tot cas sí que jo crec que el que hem de tenir clar és que tant en l'escola com també en les activitats extraescolars, a l'escola s'està mantenint molt les pautes.
Les escoles de llengües també poden tornar a obrir les portes amb grups de màxim 6 alumnes. Enric Prieto, director de l'escola d'idiomes English Way, afirma que en una escola com la seva, de 150 alumnes, una petita obertura és vital.
Econòmicament, evidentment, és un daltabaix. I ja no parlo només per nosaltres, sinó pel sector. Estem parlant de que fins al desembre de totes les acadèmies que hi ha a Catalunya, que són al voltant d'un miler acadèmies d'idiomes, estic parlant, el 35% han hagut de tancar definitivament. Si ara no es deixen obrir, ni que sigui parcialment, les dades són de que per setmana s'han tancat el 50% de les escoles d'idiomes de Catalunya, que això ho considerem intolerable.
De fet, hi ha escoles d'idiomes com l'International House que ja no podran reobrir perquè no han pogut superar els efectes de la pandèmia en les seves finances.
I la plataforma Autònoms Agarencs i del Vallès ha impulsat una demanda contra l'Estat per reclamar compensacions per al col·lectiu. Gustavo Ruiz, assessor jurídic de l'organització, ha afirmat que els empresaris petits, especialment els del sector de la restauració o l'oci nocturn, han sortit molt malparats de la crisi derivada de la pandèmia. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Ruiz ha assegurat que és el resultat dels nombrosos tancaments als quals han estat sotmesos i a la falta d'ajuts directes per compensar-los.
Per tot plegat, ara l'associació té en marxa aquesta demanda, de la qual confien que s'hi sumin quan més autònoms millor. L'assessor jurídic de la plataforma Autònoms Agarencs i del Vallès, Gustavo Ruiz, apunta per què ho plantegen en clau de responsabilitat civil.
La responsabilitat civil per part de l'Estat i o de la Generalitat, que també s'està estudiant, perquè clar, hi ha hagut mesures aquí a Catalunya que no són estatals, han sigut de la Generalitat, i evidentment aquí hi ha una sèrie de pimes i d'autònoms que s'han vist més perjudicats que en altres comunitats.
Ruiz s'ha mostrat disposat a arribar on calgui per defensar els interessos dels autònoms, inclús fins a la justícia europea, en cas que la demanda no prosperés ni al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ni tampoc al Suprem.
I mentrestant, Sabadell ha sobrepassat aquest dilluns els 15.000 casos de coronavirus acumulats des de l'inici de la pandèmia. En concret, avui el total s'enfila fins als 15.015, després que en les últimes 24 hores se n'hagin declarat 27 més. També hi ha hagut una nova defunció que situa el volum global des del mes de març a les 511. Segons les dades del Departament de Salut, de nou creixen la velocitat de contagi al 0,91 i el risc de rebrot als 207 punts. En canvi, la incidència acumulada 14 dies minva molt lleugerament fins als 227 casos per cada 100.000 habitants. De la mateixa manera, es manté el ritme lent de vacunació a la ciutat, i és que respecte d'ahir només s'han sumat 5 persones més a la llista de vacunats. A hores d'ara, 12.789 sabadellencs han rebut la vacuna, dels quals 4.531 ja tenen punts posada la segona dosi. Al Taulí, ara hi ha 118 ingressats per Covid, 6 menys que divendres. Des d'aleshores hi han hagut 5 defuncions, 20 ingressos nous i 16 positius més per Covid-19. Els pacients a l'UCI han baixat fins als 35, 2 menys que divendres.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Són pràcticament 3:15, és un dels temes que us hem destacat en titulars. La bretxa salarial entre homes i dones augmentarà arran de la pandèmia, malgrat els lleugers descensos registrats en els últims anys. Aquesta és la previsió de l'UGT coincidint amb el Dia Europeu per la Igualtat Salarial de Dones i Homes que es commemora avui. Tot i no disposar encara de dades del 2020, es calcula que les dones són les que han assumit reduccions de jornada o permisos laborals per atendre els fills durant el confinament.
La responsable de Formació i Igualtat d'UGT al Vallès Occidental, Montse González, alerta que la situació de pandèmia ha agreujat encara més la situació de les dones. Com que elles són les que cobren menys, també són les que acaben renunciant a la feina davant de les emergències. Ho ha apuntat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
En famílies que tenen dos sous, jo crec que principalment prima el sou que té més, menys, el sou més baix és el que agafarà la baixa. O la reducció o qualsevol mena de conciliació. Sí que és veritat que hi ha molta feina a fer i això s'ha de fer des de petits, a l'escola, a la família, amb temes de corresponsabilitat, perquè tot això no es pugui anar reduint.
Durant el 2018, la bretxa es va reduir un 0,8% i es va situar al 22,2. González insisteix que la millora és ínfima i confia que amb la nova legislació es podrà començar a revertir la situació.
Posar fil a l'agulla en cada cas concret, perquè unes coses poden ser per complements, els altres per reduccions, perquè no hi ha prou coneixement dels drets, no sé. S'ha de fer una valoració de llocs de treball a totes les empreses. Aquí hi ha molta, molta feina a fer i no serà visible a curt termini, no? En pocs anys. Però, bueno, de moment s'ha de ser positiu que la llei està aquí, s'ha d'aplicar i si manca, doncs s'han de posar més inspectors de treball perquè això funcioni.
Des d'UGT també han denunciat que entre les joves la bretxa salarial es manifesta en les primeres feines amb una diferència de sou d'un 17% respecte als seus companys homes.
Ser reconegudes com un servei essencial, això és el que reclamen les entitats esportives al nou govern de la Generalitat que surti escollit com a resultat de les eleccions del 14 de febrer. Els clubs esportius sabadellencs volen ajuts directes que els permetin superar el difícil moment econòmic que estan passant i que de retruc impedeix a les famílies contribuir a mantenir les estructures professionals, com sí que era habitual abans de la crisi provocada per la pandèmia.
I és que els problemes econòmics de les famílies es traslladen als clubs, que passen penúries per pagar entrenadors i fitxes. Per això, Agustí Forrellat, coordinador general del Club Bàsquet Creu Alta, demana al nou govern de la Generalitat que se'ls tingui en compte. Reclama ajudes directes perquè tothom tingui accés a l'esport.
El que demanem a la Generalitat, primer, són ajudes econòmiques directes per part de la Generalitat i que ens puguin fer-se càrrec d'una part de les llicències que hi han pagat dels nens i també ajudes directes al nostre club per poder-les donar a les famílies en forma de beca, perquè hi ha moltes famílies que ho està passant malament, que ara mateix els costa pagar part de les quotes que els hem de passar, que tot i que fem descomptes importants.
Forrellat també ha reclamat que s'ampliï el toc de queda per poder entrenar-se passades les 10 del vespre i que quan es pugui es permeti tenir més aforaments als pavellons. En una situació semblant es troba l'OAR Gràcia. El president de l'entitat Verdiblanca d'handbol, Salvador Gomis, explica que la situació de la tresoreria és dura i per això vol que els ajudin a pagar sous als professionals de la formació.
Que se'n recordessin dels clubs com nosaltres a l'hora de poder donar ajuts perquè ens permeti per poder continuar pagant els professionals que tenim a les nostres entitats i que segueixen amb menys quantitat de nanos i de nanes, però que segueixen treballant amb ells cada dia que estan a la instal·lació, no?
Per Gomis no és admissible omplir-se la boca amb les bondats de l'esport i després limitar-ne la pràctica. Al Club Natació Sabadell, el més gran de la ciutat, la situació no és gaire millor i per això demana al nou govern que doblin el pressupost i creïn una conselleria d'esport. Carles Poyato és el director general del Club de Natació.
Cal tractar el sector de l'esport com un servei essencial. Tractar-nos com un servei essencial significa dotar de mitjans tècnics i mitjans econòmics, i perquè això formi part de la formació integral i de la salut de les persones. Aquest per mi és el punt inicial clau. Això significa, conseqüència, duplicar el pressupost a l'esport en aquest país. Si és per nosaltres un servei essencial, hem de tenir unes dotacions econòmiques i tècniques suficients. I en segon ordre de magnitud, a l'esport l'hem d'aixecar a nivell d'estructura de país. Això significa crear per fi una conselleria pròpia d'esport.
L'esport és un sector amb molta presència a la ciutat de Sabadell i ara reclama aire per seguir corrent.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
10 minuts per les dues, les pintures del Santuari de la Salut estan en perill. Per evitar que la seva degradació segueixi endavant i sigui irreversible, ara s'està treballant en la seva restauració, que arriba 30 anys després de l'anterior. Amb una inversió de 100.000 euros, el restaurador Aleix Barberà, amb un equip de 5 persones més, aspiren a deixar el santuari perfecte per la pròxima Diada de la Salut.
La restauració va arrencar a finals de gener i fins a finals d'abril treballarà amb un únic objectiu, revertir la degradació que les pintures estan patint ara arran del vernís de les actuacions dels anys 90. N'ha parlat el cafè Josep Fort, president del Consell de Direcció de la Fundació Mare de Déu de la Salut.
I aquest vernís, amb aquests anys que han passat des dels anys 90, aquests 30 anys, ha cristal·litzat i s'ha tornat d'un color gris cendrós que fa com un tel que vela la qualitat i el color de les pintures. I això s'ha de retirar perquè, si no, cada vegada més, diguem, es aniria menjant aquestes pintures.
Per finançar la restauració, la Fundació busca la complicitat de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament, així com altres entitats de la ciutat, com el Gremi de Fabricants i la Cambra de Comerç. En aquest sentit, també es preveu iniciar una campanya de micromecenatge perquè els ciutadans que ho desitgin hi puguin posar el seu granet de sorra.
El programa de recollida i assistència d'animals domèstics perduts rebrà 500.000 d'euros de les arques municipals. Així ho ha aprovat avui la Junta de Govern Local, que ha adjudicat el contracte a la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell pels pròxims 2 anys, amb possibilitat d'allargar-lo 2 anys més.
Entre els serveis del contracte hi figura la recollida, l'acollida, la custòdia i assistència dels animals domèstics perduts o abandonats, així com fins a una desena d'activitats i campanyes que s'han de dur a terme mentre duri el contracte. L'import exacte és de 495.829 euros. La tinenta d'alcaldessa de Benestar Animal, Marta Morell, ha defensat el compromís del govern de coalició amb la matèria.
Volem destacar que el programa de Benestar Animal ha duplicat el pressupost en els 2 anys gairebé que portem nosaltres de mandat. Per tant, és evident que hem fet un salt qualitatiu i és una clara aposta que el govern aposta per la ciutat pel benestar animal.
Entre les novetats del contracte destaca l'adaptació del servei a la normativa d'animals actual, la gestió del servei integral o la millora de la comunicació entre l'entitat i l'Ajuntament. Per altra banda, la Junta també ha aprovat les subvencions per participar a les activitats de ciutat i escola, així com per la celebració dels aniversaris dels col·legis. Té un pressupost de 32.000 euros.
I afegim un parell de punts més. Els Mossos detenen 19 persones en un operatiu contra una organització dedicada al tràfic de marihuana.
Després d'un any d'investigacions, la policia catalana va desarticular el passat dia 10 l'organització que presumptament dirigien 2 clans familiars. Els agents van constatar que les dues famílies s'havien associat per gestionar una plantació de 2.000 plantes de marihuana amb un arrelament al municipi vallesà de Palau-Solità i Plegamans. Els presumptes acusats haurien creat unes empreses per emmascarar la seva activitat delictiva. En els escorcolls jutjats en diversos punts de Barcelona i Girona s'han confiscat més de 10.000 plantes, 2.700 esqueixos i 10 quilograms de cabdells.
Mango obre el seu canal de venda online a terceres marques i inclou Intimissimi.
La marca de moda vendrà a la seva pàgina web productes de la firma Intimissimi, que és propietat del grup Calcedònia. En un comunicat, l'empresa ha informat que aquesta obertura a les noves marques ha de servir per ampliar la seva oferta de productes complementaris. L'acord tindrà una durada de 3 anys i estarà en vigor en 6 països. La directora de l'àrea online de Mango, Elena Carasso, no descarta noves aliances amb marques que encaixin amb el seu posicionament.
El grup sabadellenc de música urbana Flash i Ice Cream ha deixat el jurat dels Premis Enderroc enamorat.
Deixa de banda qui et va fer plorar. I em té enamorat. I em té enamorat. No em deixa parat quan em mira. La terra no gira si està al meu costat.
I és que el Tribunal de la 23a edició dels Premis de la Música Catalana, format per 30 periodistes i crítics musicals dels Països Catalans, els ha concedit el guardó al millor disquet de músiques urbanes per la mixtape Don Gelato, editat amb Delirics.
Un conjunt de cançons que també té opcions. El millor treballa en la mateixa categoria del 2020 per votació popular. I competint amb una altra banda sabadellenca, els 31 Fam, que opten el mateix premi per Valhalla, volum 1, però aquests, a més del treball anomenat Pel cel viking, també estan nominats pel millor videoclip amb la cançó Un plan B, on competeixen amb artistes com ara Buho, Gertrudis, Sopa de Cabra o Charango. Les votacions estan obertes fins aquest pròxim diumenge, dia 28 de febrer. El dijous 4 de març s'anunciaran els tres finalistes de cada categoria i s'obrirà l'última ronda de votació popular, que culminarà el 21 de març i se'n revelarà el resultat durant la gala de lliurament, que tindrà lloc el 8 d'abril a l'Auditori de Girona.
Parlem ara d'altres nominacions, en aquest cas la de Toni Xuclà, que ha estat nominat a la 13a edició del Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà. El seu videoclip Apressem el pas ha estat seleccionat en la categoria de vídeos musicals. En la producció i participants se va de llenques com Laura Rossell, la fotoperiodista Victòria Rovira o l'actriu Marta Tricuera.
També hi apareix un altre element de la ciutat. Es tracta d'un vell autobús, propietat de l'associació Amics de l'Autobús. En una entrevista al programa Al Matí, Toni Xuclà ha explicat que va demanar als convidats que portessin alguna cosa que voldrien salvar.
El que nosaltres el que volíem expressar d'alguna manera és que tota aquesta gent, que són uns quants, però que cada un es podria apuntar a l'autobús, tothom es podria apuntar i pujar a l'autobús la cosa que volgués. Doncs aquesta gent s'està posant en marxa, no? Simbolitzant en aquest autobús que tothom puja i que es fa una xarxa i que tots estan units i que cada cosa que està salvant cada un doncs fa un tot i que estem junts.
Els premis d'aquesta 13a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, que pertanyen a l'edició del 2019, s'entregaran entre el 5 i el 13 de juny d'enguany.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Repassem altres qüestions de l'actualitat més enllà de la ciutat i comencem parlant del coronavirus, perquè la consellera de Salut en Funcions, Alba Vergés, ha advertit que una quarta onada del virus seria molt dramàtica.
Vergés ha explicat en declaracions a TV3 que ens trobem en un moment fràgil i que aquestes properes setmanes seran clau. La consellera ha afegit que el sistema sanitari ha quedat molt tocat arran de l'afectació de la tercera onada i que una quarta seria molt dramàtica. Vergés tampoc ha avançat detalls sobre quin serà l'escenari per la Setmana Santa. Sobre el pla de vacunació, s'ha afirmat que podria patir alguns canvis en les properes setmanes si arriben nous vaccins.
Doncs precisament la Comunitat de Madrid ha autoritzat la contractació de metges i infermers jubilats que encara no hagin complert els 70 anys per vacunar contra la Covid-19. La feina que facin serà remunerada i compatible amb la pensió de jubilació, segons ha informat el govern d'aquesta comunitat. I a Alemanya, el gruix de les escoles alemanyes han reprès la presencialitat per als alumnes dels cursos més elementals.
10 estats federats del país han reprès l'activitat presencial després de 2 mesos de tancament per contenir el coronavirus. Tanmateix, la presencialitat serà opcional per les famílies que així ho vulguin. La mesura només afecta les escoles bressol i els alumnes de primer, segon i tercer de primària. S'especula que la resta de cursos tornin a partir del març. Mentrestant, estats com Bremen, els centres educatius seguiran tancats i treballant virtualment.
I una última hora, la direcció de l'Institut del Teatre ha decidit apartar de la docència Joan Uller, investigat per abús de poder i assetjament sexual. També s'ha obert una investigació sobre els abusos protagonitzats per alguns docents del centre durant una dècada. De fet, un centenar d'alumnes i exalumnes de l'Institut del Teatre han protestat aquest matí a les portes del centre després de la revelació del diari Ara de diversos casos de presumpte assetjament i abús de poder. Menys d'un minut per les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia, que avui hem fet amb el Roger Benet a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Ara és moment per a la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.